de l'estudi. Ja vos ho hem anat dient aquests dies, supos que en sou conscients, que ho heu notat, que ho estàu patint, fa una autèntica calorada. Avui serà dels pitjors dies de la setmana, avui i demà també, calor a les totes, calorada podríem dir. Avui a les Balears tindrem intervals de núvols alts amb boires a primera hora del matí i pols en suspensió com aquests darrers dies, que deixaran un cel més blanquinós i la visibilitat també quedarà una miqueta reduïda. Les temperatures pugen i el vent bufarà fluix de llebeig, jornada de molta de calor, com deim, i màxima precaució. No mos cansarem de dir-ho aquests dies. Hidratació i també evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. A les 10 serà aquí Albert Darder per contar-nos què passa i què passarà, quina serà la previsió del temps per avui i per demà, i serem també en directe a Maria de la Salut i a Ciutat Jardí per saber si la gent comença el dia amb molta de calor i si fan qualque cosa per refrescar-se i passar aquesta calorada. Vos contam també que ja està extingit l'incendi de Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa després de cremar poc més d'una hectàrea de massa forestal. Una trentena de persones varen haver de ser desallotjades per precaució i varen intervenir més de 40 bombers forestals i també mitjans aeris. És el segon incendi registrat a l'illa en poc més de 24 hores. Gisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Joana. Mentrestant, la investigació sobre el foc de ses feixes de Talamanca apunta cada vegada més a l'ús d'un fogonet de cuina a un infrahabitatge com a causa de l'incendi. El foc va cremar de bé 100.000 metres quadrats de canyissà i vegetació protegida, i la policia local ja ha identificat 3 persones. També a Eivissa s'investiga l'incendi d'un iot de luxe de 23 metres amarrat a Marina Botafoc. L'embarcació està envoltada per barreres anticontaminants mentre s'espera el pla per reflotar-la. D'altra banda, a Mallorca, la Guàrdia Civil investiga el 8 focus d'incendi declarats a les muntanyes de Bunyola, on sospita que podrien haver estat provocats per una mateixa persona.
Ahir mateix el Consell de Mallorca anunciava que es faran netes més de 140 hectàrees de la Serra de Tramuntana precisament per reduir aquest risc d'incendis. Les actuacions ja han començat, ja s'han començat a produir a Formentor i continuaran també ara a Bunyola i a Alerón, aquests dos punts on, com dèiem, hi ha hagut aquest focus d'incendis. Més coses, exaurits el 55% dels bons de producte local. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia, Joan. Així és, la campanya de bons de producte local ja ha repartit el 55% dels cupons previstos amb unes vendes que superen el 1 milió d'euros. El descompte del 50% continuaran disponibles fins al 7 d'agost als 139 establiments adherits a les illes. Recordem que qualsevol persona que compra un mínim de 20 euros a establiments adherits a la campanya pot aconseguir un descompte del 50%. És una campanya de la Conselleria d'Agricultura per promoure el producte local i ho podeu consultar als 139 establiments que en formen part.
Són alguns dels temes d'actualitat que tractarem avui. Avui també farem tertúlia, la farem amb Manuel Aguilera, amb Anna Mascaró i també en Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa, i parlarem també, entre d'altres qüestions, de la por a conduir i del minimalisme digital, que no sé si sabeu què és, però avui en parlarem. També repassarem la crònica de successos amb Alba González i coneixerem les activitats que es faran a un edifici intergeneracional on conviu gent gran i gent jove. Xisco Nadal, tenim frase del dia per avui?
Com cada dia. La d'avui és de l'escriptor noruec Joyce Gader, que un dia va dir que no s'ha d'excloure cap possibilitat, però s'ha de dubtar de tot.
No dudo, no dudo, que tu llegues a quererme como yo te quiero a ti.
Ai, los panxos, i ai, d'aquestes pauses dramàtiques que mos fa Xisco Nadal, que mos encanten i que li donen en aquestes frases del dia.
Una mica
dia.
De força.
Bé, també m'ho puc imaginar, però no sé si podrien dir que la notícia esportiva del dia i del moment de la setmana, no sé si encara de l'any, és de que parla tothom d'avui, Xisco Nadal.
Avui tothom parla de la semifinal del Mundial contra França, que va guanyar Espanya per 2-0. La selecció espanyola és a una passa de fer història després d'imposar-se per 2-0 a França en una semifinal que va dominar Espanya des del principi. El marcador es va obrir el minut 21 quan Mikel Oyarzabal va transformar un penal provocat per una falta sobre Lamine Yamal en gol. Ja a la segona meitat, el minut 57, va ser Pedro Porro qui va sentenciar el partit amb una acció individual que va acabar amb el segon i, amb el segon i definitiu gol. Espanya disputarà diumenge la segona final de la seva història, 16 anys després de conquerir el títol. El seu rival es coneixerà avui vespre, ja que juguen Anglaterra i Argentina, que es disputaran aquest partit a partir de les 9 i es disputaran aquest darrer bitllet per a la final. La gran final amb Espanya ja classificada i pendent de conèixer qui s'enfrontarà el conjunt espanyol, si serà Anglaterra o Argentina, jugarà diumenge a les 9 a l'estadi MetLife de Nova York. I com que Conya fa riure, Joana Maroto Munà i Maria Antònia Esquines, sempre ho deim, d'ençà de la victòria d'Espanya a quarts de final, la gent s'anà com engrescant. I el partit d'ahir va fer que es fes viral el Bad Romance de Lady Gaga el moment que diu això, escoltau. L'original diu I don't wanna be friends, no? No vull que siguem amics, no? Deia que volia que fossin qualque cosa més, perquè s'ha parlat d'un bar romans. Però aquesta frase, l'afició espanyola, per desconeixement o per befa, jo tinc els meus dubtes, han transformat aquest I don't wanna be friends en I don't wanna be French. No vull ser francès. I mirau, escoltau i al·lucinau. Tot un exèrcit de gent engrescat amb aquest we don't want to be friends, no volen ser amics, I don't want to be French, no vull ser francès, fent referència en aquesta victòria contra França. No sé si el partit hagués anat d'una altra manera, si la gent hagués sortit tan cofoia i tan alegre i tan entusiasmada a fer trens d'aquesta mena. Què vos sembla, estimades?
A la gent, la falta de temps per fer vídeos, memes i tot el que faci falta,
tot
no?
Tot allò que sigui necessari.
Tot allò que sigui necessari. No sé, a mi me fa gràcia. La veritat és que l'enginy i la creativitat sempre me sorprenen.
Home, no sé on... jo no sé si brevetjar de curtó o de no entendre la fonètica anglesa...
és
allò que necessitem, però bé.
A veure, és cert que la meitat de la gent que ha fet aquesta tendència no ha escoltat en Lady Gaga en la seva vida, per començar, perquè jo no faria mai un tren, és que han fet com una variació de la cançó. Si encara tingués sentit que tingués a veure amb el context o de més, diria d'acord, me pareix super, però se va començar a fer abans de que guanyessin ahir el partit. Per tant, me fa gràcia que els vídeos d'abans és com a no vull ser francès, i els de després són no vull ser francès perquè me n'anàvem a la final. I és com a no té res a veure amb els contents, i encara així la gent ho segueix fent abans o després del partit, i ja s'ha popularitzat, i se cerca. Hi ha molta gent que se pensa que la cançó diu I don't wanna be French. O sigui, la Lady Gaga no sé què deu pensar.
I que Lady Gaga hem de dir que no és que sigui de sa òrbita fifera,
no,
que seria aquest ambient futbolístic,
no,
res a veure, i recordem que Lady Gaga va participar a l'inauguració dels Jocs Olímpics de París amb un dels números més criticats. No sé si a Lady Gaga li farà gràcia
no,
o no que l'afició espanyola faci servir les seves cançons per dejectar...
Cançons romàntiques.
Exacte, per dejectar França. Però bé, la Joana Maroto va seguir el partit, fil per randa, sé que tu vas estar emocionadíssima.
Ai, és que em sap moltíssim de greu, no el vaig veure. No el vaig veure, és que no el vaig veure, em sap molt de greu.
Ja està, si no el vas veure,
per ventura veure la final, qui sap. Però bé, sap que jo vull demanar una cosa, però...
Ara, sorpresa.
Ara li vull demanar a la Romina, la nostra companya de control de realització, control tècnic, si me'ls pot posar la cançó que ha sonat abans de Dai Dai, de Shakira,
sí. Perquè
vull demanar si ja veureu a prets la coreografia, perquè espero que diumenge... No? Espera, la sentim i...
Tu quan la fas, la coreografia?
Perquè supos que ho heu vist, no?, que hi ha també...
Tutorials,
no, milions de vídeos que s'han fet virals, de, sobretot gent famosa. Ara, per exemple, avui de matí he vist Dana Chanel ballant.
Si gent famosa...
L'ha fet, no tot l'has de fer.
Mundial, pens que tu, na Maria Antònia i en Guisca,
no,
que aquesta
no,
setmana no. Haureu fet virals a un vídeo d'Ivetra Ràdio, haureu de ballar la cançó del Mundial.
No me doneu idees, que sabeu que som fan número 1 de les xarxes socials. Ja vos atendré a tots fent...
Però una cosa, tindré automàtiques de remellet també per ballar en Shakira, no. Com fer-ho en el vídeo d'en Guisca, o no?
Les faldetes perquè se mos marquin així les cadenes.
No, Maria Antònia, que és ballarina, bona, segur que bona. Se la sap a la cançó, a la coreografia, més o manco.
És que jo no tinc aquest moviment d'anca que tenen elles, ho he intentat, però ja. No he pogut aconseguir-ho.
És que moure s'anca sembla fàcil,
i no
però no ho és. És que ha de tenir s'anca molt flexible.
Hem d'anar més en el gimnàs, perquè jo quan sí. Faig així la cameta no se me moure.
Més mobilitat d'anca.
Bé, tenim, avui és dimecres, tenim sí. De dimecres a diumenge per aprendre la coreografia.
No,
i si en Toni Guiscafre mos està escoltant i mos va fer un vídeo perquè se converteix aquí en viral, ja el farem. Però bé...
És a dir, ja anem pidolant vídeos a les xarxes, no fos cosa.
Bé, aquest és el menú d'avui, d'aquest dimecres dia 15 de juliol, un menú que cuinarem avui amb Romina West al control tècnic, en Robert Mercè, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló al control de realització i també en Yolanda Ruiz i na Francesca Mateu a producció. Comencem. South Africa, España, México, Japan, Korea, Netherlands.
Al dia.
Avui, 16 minuts, encetam aquesta tertúlia d'actualitat. Ara tot un els demanarem per aquest partit d'Espanya, perquè també veiem un dels nostres tertulians que ven la camiseta. Supos que hi va viure i va seguir en directe aquest partit. El podeu veure aquí a la meva esquerra. Manu Aguilera, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Molt seguidor pues, de la selecció, no?
Perquè pues, llevo un mes...
Has estat per allà, no?
He estado en México. O sea, llevo un mes con la camiseta puesta.
Supos menos... que la fan neto.
Bueno... vine aquí, bueno, me cambié con una de México que vine aquí un día. Mm-hmm. Cuando México iba muy bien, que apuntaba alto, pero bueno, ya quedan muy pocos y bueno, y como queda España, pues...
Aquí
pues
estem.
A tope con España.
Ara te demanem pel partit d'ahir. També vull saludar en Anna Mascaró. Bon dia,
què
com
tal?
Estàs?
Bon dia, com va?
Benvinguda. I també saludam en Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. Bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia i salut. Aquí estem, per almenys fresquets.
Fresquet, no? En aquest refugi climàtic d'Ivetres Ràdio. Vares seguir el partit, tu, ahir?
Sí, sí, tant. El partit d'ahir no es podia perdre. Jo penso que bona part dels espanyols el vàrem seguir amb entusiasme i vàrem disfrutar. Amb dos gols, que vàrem poder ser tres per un fora de joc, però una disfrutada.
Una disfrutada. També li demanen anar a Mascaró. Jo, per exemple, ho he confessat, evidentment, a casa meva miraven el futbol, però jo no soc seguidora del futbol. D'anar a Mascaró va mirar el partit ahir, o no?
Sí, jo només he vist el de Noruega i aquest...
Seguidora del Hala, no?
Un poquet. En el final m'haig animat... No són gent futbolera, però mira, en el final te contagies un poc de gent.
I si no els veïnats t'ho fan a sobre, sí, perquè sí. Si no segueixen el partit, saps vaja. El minut i resultat precisament per això. Bé, com veus que anirà la cosa, perquè bé, per qui no varen poder veure o no varen voler veure el partit ahir, com jo, la selecció espanyola va guanyar 2-0 o 0-2, no sé com se compta, contra França en una semifinal en la que va ser molt superior, això diuen tots, un gran partit que va començar amb un gol de penal al minut 21 d'Olaizábal després d'una falta sobre Lamine Yamal. La segona part, al minut 57, va ser un gol de Pedro Porro en una gran ocasió individual que feia aquest segon i definitiu gol. Clar, Espanya jugarà diumenge la segona final de la seva història en 16 anys, després de ser campiona del món l'any 2010. El rival serà, o se sabrà avui vespre, perquè encara no ho sabrem, serà o Anglaterra o Argentina. No sé què vos estimeu més, contra qui vos agradaria que jugués diumenge la final a Espanya, Manu?
Pues yo, la verdad es que hoy prefiero que gane Argentina. Porque hay gente... Ayer estuve escuchando mucho periodistas deportivos y tal, y muchos prefieren Inglaterra porque creen que es más asequible. Yo prefiero Argentina...
He sentit el entrenador de la selecció dir que li faria més gràcia jugar contra Argentina.
Sí.
Porque, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Pero bueno, yo por afinidad, amistad, gente que está por mi barrio, por historia y por rivalidad político también, político-histórica, prefiero que gane Argentina a Inglaterra.
Per cert, ahir, ara ho veiem amb imatges, molta de gent seguint aquest partit a Son Fustret, a molt de llocs, arreu de Ses Balears, d'Espanya també, però a Son Fustret mos diuen 9.000 persones, segons l'Ajuntament de Palma, seguint aquest partit, animant a la selecció espanyola. Aquí podem veure imatges, no?, de tota aquesta gent concentrada, una mica a la fresca, perquè en aquest lloc sí que passa una mica de soratges, perquè ahir també fa molta de calor, i va ser un bon lloc, un bon espai per poder fer aquest seguiment d'aquest partit. Diumenge, imagino que serà gros, no?
Home, jo crec que sí, no? Imagina't, només falta que guanyem.
Joan Carles, tu saps ja on veuràs el partit diumenge?
No, encara no, però segur que en seu grup d'amics estem organitzant encara per saber on ho veiem, però el disfrutarem segur, i respecte a la qüestió de qui preferim, jo estic aquí amb en Manu, eh? Jo crec que per show futbolístic serà molt més interessant una final amb Argentina, veurem què passa avui, si els anglesos s'imposen o no, però si em deixen a triar, jo no vull arribar a la seguible. Anem per Argentina i guanyem-los i facem història.
Bé, tocava parlar un poquet de la selecció, toca parlar també d'altres qüestions.
Ja n'hi ha bombes?
No, Manu, què més vols dir? Què més vols dir de la selecció? No, vinga, va, no. Te deixam un minut en més.
No, a ver, yo me alegro de que se hable en esta radio de esta selección. Este año he llevado un TFG que ha analizado el tratamiento que hizo IB3 Radio en 2010 con la clasificación para la final, cuando ganamos a Alemania, y era otra época, y no se hablaba aquí en esta radio de la selección. Era un tema, de hecho, dimitió el director de IB3 Radio por censurar a la selección. Esto lo puedo decir libremente, porque es un tema que está publicado, y que además, con la dimisión del director de IB3 Radio, se nos dio la razón. Esto fue un tema que saltó a nivel nacional, censura a la selección española, era por una razón política. Ahora me alegro de que se pueda hablar en la radio pública y en todos los medios de comunicación y en la calle de la selección española sin darle una connotación política. Porque la gente que estaba ayer en Son Fusteret, a eso no se les pide el carné político. Solo son jóvenes que están disfrutando con el fútbol, con el deporte y con la bandera de su país. Ya está.
Però sí que és veritat que el futbol és un poquet de política. En general, bueno, no dic sa gent, però sí que en general...
Hay gente que lo politiza todo. Yo creo que hay que despolitizar algunos espacios como el deporte.
Sí, no, tot és a rebó. Tant de bo fos així. Però no poden xerrar més de selecció. No per res,
vale.
Però perquè hi ha més temes que hem de tractar. També vos podria demanar per la calor, perquè avui farà calor a les totes. Hi haurà temperatures de més de 40 graus. Fins i tot podríem arribar a algun punt en els 43 graus. Aquests dies hem parlat fins i tot de la gent que fa feina exposada a la calor, d'escots de calor, de com afecta i de com d'alguna manera el canvi climàtic és més que mai una realitat, no? Vull dir que ja no se pot negar que el canvi climàtic és aquí i
sí, sí.
Ja el tenim damunt.
I de fet ja ho estan veient també en altres països europeus més en el nord, que també estan patint la calor, les temperatures extremes, i crec que mos tocarà cada vegada anar-mos adaptant i anar adaptant els llocs de feina, el calendari escolar, etcètera, en
fins
aquesta nova
feines,
realitat.
Eh? Fins i tot les feines. Abans, l'altre dia parlàvem de, per exemple, la construcció, no sé si ja ho estan fent o si s'hauria d'avançar encara molt més, s'hora de començar, però clar, també hi ha unes normatives en els municipis, en els pobles, en què s'ha de començar a fer renou, per dir-ho d'alguna manera, a partir d'una certa d'hora. Alguns pobles a les 7, alguns pobles a les 8. Clar, l'altre dia teníem a Comissions Obreres aquí, mordant per ventures que s'haurà de començar a fer feina a les 6 de matí, aturar les 12 i fer un horari xapat. No sé què en penseu, perquè clar, la gent que està fent feina en el sol és mal de dur, i cada vegada ho serà més.
Sí, bueno, yo supongo que los expertos en prevención de riesgos laborales son los que tienen que establecer esos tipo de horarios. Y como tú dices, los que trabajan al aire libre y sufren, por ejemplo, los socorristas, hamaqueros, bueno, socorristas más o menos tienen un espacio relativamente bien habilitado, pero los que trabajan en las playas sufren mucho. Y luego, bueno, eso, todos los que trabajan en el campo y en la construcción, pues evidentemente tienen que prevenirse contra esas temperatures.
Joan Carles, deies tu abans que estaves fresquet en aquest refugi climàtic d'Ivetra Ràdio a Eivissa, però clar, hi ha molta de gent que no té aquesta sort de poder fer feina amb aire condicionat, no? Molta de gent que fa feina a l'exterior i a Eivissa també deu fer una calorada en aquest moment. Ja teníem 29 graus a les 9 de matí i això només fa que pujar.
Duim unes setmanes molt complicades i el bo és que no pareix que això tingui una solució pronta. De fet, aquest dia m'agrada molt llegir a un company d'IV3 que es diu Albert Dardell, si no m'equivoc, que és meteoròleg i que moltes voltes intervé aquí a la ràdio.
El tindrem a les 10. Si el vols escoltar, Joan Carles, disculpa que t'interrompes, a les 10 serà aquí nosaltres, mos farà la previsió del temps per avui, mos explicarà una miqueta que és tot això que estan vivint i també una miqueta que és allò que tindrem per aquestes properes setmanes, perquè la calor no s'atura un parell de dies, eh?
Totalment, és que no me'n perd una i recomano a tothom que el segueixi perquè és molt interessant, perquè a més, tio, s'ho curra molt, és molt estudiós i et fa prediccions no només del que passarà demà, sinó amb bastanta antelació. I el que mos deia aquests dies és que em va assustar un poc, que segons els mapes que ell està estudiant és que aquesta calorada es podria mantenir. Això, clar, té efectes, lògicament, sobre certs sectors productius. Construcció. Jo penso moltes voltes en la gent que treballa a la carretera, eh? Amb aquesta gent que fa feines de caire vial, que treballa asfaltant. Com ha de ser aquesta feina en juliol, en agost, amb aquestes temperatures que estan rossant els 40 graus, que jo penso que era algo impensable, que estan batent rècords de molts de registres. Això, tal volta, també mos ha de fer un pensament sobre si és sostenible aquesta negació en molts de sectors del canvi climàtic i si no hem de començar a pensar que això podria dar-se cada volta amb més assiduïtat, aquestes temperatures extremes i durant més temps, perquè una cosa és que facin 3 dies de 39 graus, que això és comprensible, però és que duim ja 2 o 3 setmanes amb aquest mateix nivell i no pareix que s'acabi
dia. Mos doni treva.
Si tot això acaba amb un esclafit d'aquestos, d'una tormenta, d'un mal temps que acabi en tot, ja veurem.
I no seria d'estranyar, perquè no seria d'estranyar, Joan Carles, perquè la temperatura de la mà també està altíssima. L'altre dia també en parlàvem amb en Albert Darder, que mos de 28-29 graus a la mà en un ple mes de juliol, quan encara se suposa que no ha arribat en el seu màxim de temperatura. Si vos sembla, ja que en xerrat de la selecció i de la calorada que fa, feim ara una petita aturada. A la ràdio escoltàvem el bisturí de Javier Alalcón, a la televisió escoltàvem uns anuncis i després sí que sí, que mos hi posàvem de bon de veres a parlar de l'actualitat i d'alguns temes que tenim preparats per aquesta tertúlia d'avui. Fins ara.
El bisturí, Javier Alalcón.
Buenos días. La noticia del día es esta: España entre la roja y el rojo. Leer que la roja sentenció el partido y no saber de qué se está hablando. Se lee el titular sobre la victoria de la roja y cuesta distinguir entre si se refiere a la estrategia que los utilleros del presidente Sánchez han montado para lavar a su imagen y semejanza, eso de que su bro, un tal David Sánchez, haya sido condenado a 9 años de inhabilitación, o si se refiere al triunfo de la selección española. Es releer la palabra mundial y dudar si se están refiriendo a la vergüenza ciudadana o a la copa a la que se aspira. Es oír la palabra final y no saber si se habla del próximo partido o del adiós del sanchismo. Es hablar del 11 titular y no saber si se habla de los 11 condenados que han hecho falta para conseguirle delictivamente la titularidad al bro, exactamente 11, o lo de los tantos jugadores que se han dejado la piel infectada de un país en pérdida. Es oír hablar de ganar y confundirlo con ganancia. Confundir que suba un 2-0 al marcador con la corrupción 2.0 que afecta a la familia roja española. Leer que el partido fue récord de audiencia y no saber si se están refiriendo a la de Badajoz, a la de Madrid o a la nacional, a la audiencia nacional. Esa que ha ascendido la Moncloa a las categorías inferiores de la vergüenza. Si España gana es la noticia, que España ha perdido ese partido es el gran titular. Y ya mañana, siempre en pérdida. Más.
Han tocat les 9:30, equador d'aquesta primera hora de programa, d'aquesta tertúlia d'actualitat avui amb Manuel Aguilera, Joan Carles Rodríguez Turi, també amb Anna Mascaró, i ara ja sí, mos posam mans a la feina perquè hem de parlar-vos d'altres qüestions. D'entrada, l'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat a David Sánchez, germà del president del govern espanyol Pedro Sánchez, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació relacionat amb la seva contractació a la Diputació de Badajoz l'any 2017. La sentència considera que es va crear una plaça de feina pública innecessària i buida de contingut amb l'objectiu que fos ocupada per David Sánchez. La mateixa pena de 9 anys d'inhabilitació s'ha imposat a altres 9 acusats, mentre que l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, ha estat condemnat a 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. En canvi, tots els acusats han estat absolts del delicte de tràfic d'influències perquè el tribunal considera que no s'ha pogut provar que cap persona exercís pressions o influència sobre els responsables de la contractació. Des del govern central es manté la defensa de la innocència de David Sánchez i es considera que hi ha hagut una ofensiva política contra l'executiu per vies diferents, com és el cas de Begoña, la dona de Pedro Sánchez, o també, en aquest cas, del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. I vos demano que en penseu d'aquest cas i d'aquesta condemna, sobretot d'aquests anys d'inhabilitació. Anna.
Bé, sempre és delicat valorar un cas judicial quan no l'has seguit, com nosaltres com a periodista no l'hem seguit en primera persona, però bé, jo pel que he pogut anar llegint i el que he pogut anar seguint, com comentaves, el govern espanyol ho considera un cas de setge judicial amb l'objectiu de fer mal a erosionar el govern. Jo sí que penso que hi ha alguns detalls de la sentència que, com a mínim, generen alguns dubtes. En primer lloc, que se'ls condemni a inhabilitació i no a la sentència de presó que demanava l'acusació. Després, que el delicte de tràfic d'influències no s'hagi pogut demostrar com reconeix la sentència. I després un tema de cronologia temporal, és a dir, aquesta plaça, si no vaig mal informada, se va crear l'any 2016, quan el president Pedro Sánchez no estava ni tan sols en aquell moment dirigint el Partit Socialista, però la denúncia se posa per part de Manos Limpias en el 2024. Llavors jo crec que això són alguns elements que generen dubtes. I que fan que aquest cas sigui diferent o se pugui considerar diferent d'altres casos, com per exemple el cas que afecta l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el cas Coldo i el cas de Leire Díez.
Manu?
Bueno, hay que decir que Pedro Sánchez no era el secretario general del Partido Socialista, como tú dices, cuando se creó la plaza, pero bueno, era diputado de la Asamblea de Madrid, era una persona ya de peso en el partido y todos sabemos cómo funciona el nepotismo en los partidos, ¿no? Y el clientelismo.
Però no s'ha demostrat el tràfic d'influències a la sentència. Reconeixen que no s'ha pogut demostrar això.
Sí, però si hay una condena por inhabilitación, pues quiere decir que ese puesto se creó, bueno, para él, ¿no? O se creó. Lo que es extraño es, porque todos sabemos lo que ha pasado aquí, además todos los que hacemos periodismo sabemos que esto funciona constantemente, los partidos cuando gobiernan tienen una red de personas a las que tienen que colocar en la administración y algunos lo hacen mejor que otros. Lo que no se puede hacer es que el hermano del presidente del gobierno
le pidan
que declare sobre la plaza esta que ha obtenido y que él diga que no sabe ni a qué se dedicaba esa plaza, ni dónde estaba físicamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, este tipo de cosas son las que, bueno, a nivel ciudadano, periodístico y todo, nos indignan, ¿no? Y todos sabemos lo que hay detrás. El clientelismo de los partidos.
Sí, després hi ha un altre element. A mi m'acosta prendre una posició. Jo simplement destaco alguns elements que s'han destacat com a estranys de la sentència, que és el fet de que inicialment se parlava de que aquesta plaça s'havia creat expressament per afavorir aquesta persona i finalment la sentència no està tan dirigida en això, sinó en el fet que la plaça en un determinat moment canvia de funcions i canvia de nom, diuen, per express desig del germà de Pedro Sánchez, no? Llavors, això jo no dic que no sigui greu, però sí que és vera que hi ha, hi ha canvis entre com se va plantejar el cas i com ha acabat resultant la sentència i a què s'han acabat agafant els jutges.
Però crec que és diferent. Crec que és un cas de clientelisme.
Jo crec que hi ha una sentència per prevaricació. Llavors, això...
Prevaricació és actuar en contra de la llei a sabiendas.
Sí.
I con què intenció?
Jo és que no m'agrada opinar sobre casos judicials com a persona. O sigui, el que m'agrada, el que intent, quan m'ho he plantejat aquest tema, el que intento és mirar el que s'ha publicat de la sentència, perquè jo com a periodista no l'he pogut seguir, mirar el que planteja el govern, els partits d'esquerres que donen suport al govern, i mirar si efectivament hi ha alguns elements que crec que està bé posar damunt la taula, que poden generar dubtes sobre com s'ha, com a mínim, com s'ha mediatitzat el cas i com s'ha duit el cas des del primer moment. Evidentment, la sentència, jo no tinc res a dir d'una sentència judicial.
Ho veiem aquí com a periodistes, però també tenim un advocat, en Joan Carles Rodríguez Tura, qui també li poden demanar una miqueta com valora, no?, aquesta sentència, sobretot aquests anys d'inhabilitació. No sé si penses que és una qüestió normal, comú, i que no s'hagi demanat aquesta pena de presó. Conta-mos, valora-mos una miqueta aquest tema.
Bueno, lo primer és que és una sentència molt contundent. És una sentència de 378 pàgines, ¿vale?, i que resol per unanimitat. És a dir, no hi ha discussió entre els magistrats ni hi ha cap vot particular. En aquest cas, l'acusació demanava 6 anys de presó pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències, i finalment s'ha condemnat no només en el germà del president del govern, en David Sánchez, sinó l'expresident de la Junta d'Extremadura, que ha quedat inhabilitat per 2 delictes de prevaricació, en aquest cas a 18 anys d'inhabilitació, per tant, la seva carrera política lògicament ha acabat, i a 9 persones més. Vull dir que tot això forma part d'un entramat. I contradint un poc a sa companya, sa sentència sí que declara provat per molts d'indicis, diu que hi ha suficient acervo probatorio per condenar per prevaricació, i de fet el que diu la sentència és que se li va fer un traje a medida en aquest senyor, que es crea una plaça pública per una via urgent, quan realment no era urgent, es crea una plaça pública completament buida de continguts, sense cap funció atribuïda, es crea d'una manera molt precipitada i amb la finalitat de destinar-la a aquest senyor. Això és el que està aprovat. Ara, lògicament, les parts fan la seva interpretació, la seva lectura, i també és la lectura política, que em sorprèn molt aquest victimisme, no? Aquest victimisme de l'esquerra, aquest victimisme del govern, quan precisament aquest cas va partir de l'esquerra, perquè els primers que varen denunciar això no va ser el sindicat ultraderechista Manos Limpias, va ser Podemos. Podemos, a la Diputació de Badajoz, que varen ser els primers que varen posar de manifest que s'havia fet un traje a medida, que és el que ha acabat condenant l'Audiència Provincial de Badajoz, en el germà del president del govern, en David Pérez Sánchez Pérez Castejón. I aquí hi ha una lectura política també molt interessant a fer, i és que en Pedro Sánchez no li pot anar pitjor judicialment. I el que ens volen fer veure és que tot això és una campanya de la dreta mediàtica. Quan té en el seu número 2, en els seus 2 número 2, condenats a 24 anys de presó, i veurem en Santos Cerdán com acaba. El fiscal general de l'Estat, condemnat. El ministre plenipotenciario, condemnat. El secretari d'organització, condemnat. El seu germà, condemnat. Mos queda a veure què passarà amb la seva dona. Aquí hi ha un cercle que el que ens demostra és que l'entorn d'en Pedro Sánchez està completament corromput i que el govern en l'actualitat ja no té cap tipus de credibilitat des de fa molt de temps, i ara intentar fer-se la víctima, aquesta campanya de jo com Begoña, o aquesta campanya de dir que tot això és fruit de la dreta judicial, miri, això no hi ha cap persona en 2 dits de seny que s'ho tragui.
Te puc fer una pregunta, perquè com que tu ets jurista, segurament donde manda patrón no manda marinero. Però sí que te voldria demanar, clar, la prevaricació sí que se considera demostrada, però no es considera demostrat el tràfic d'influències de Pedro Sánchez per afavorir el seu germà en aquest cas. Per això jo destacava que és important destacar que aquesta plaça s'ha creat en 2016.
Pedro Sánchez no estava investigat en aquest procediment.
Clar,
Pedro Sánchez
això
no estava investigat en aquest procediment, eh?
Per això.
Aquí no s'investigava en Pedro Sánchez. I precisament el que et demostra aquesta sentència és que no hi ha aquesta campanya organitzada per a desgastar el govern, com deia ahir la ministra portaveu, no? Que tot això és una campanya que em preocupa molt, que també des del govern s'ataquin a jutges d'aquesta manera, però com que ja ens hi hem acostumat, ja pràcticament no té cap incidència. Qui demanava tràfic d'influències eren les acusacions, que demanaven fins a 6 anys de presó per tràfic d'influències. I al final el que tenim, jo penso que és una sentència bastant ponderada, bastant moderada, en la qual es descarta el delicte de tràfic d'influències per no haver-se pogut demostrar, però sí que la prevaricació. I hi ha un altre missatge a xarxes que em sorprèn molt que dic, és que de veritat hi ha que fer pedagogia jurídica. La gent diu, mirau si ho han fet malament els jutges, que s'ha condemnat per prevaricació una persona que no era funcionari públic, que no tenia capacitat per prevaricar. Escolti, és que en David el que se l'ha condemnat és per cooperació necessària per al delicte de prevaricació. L'autor del delicte de prevaricació són aquestes 9 persones, no?, que estaven involucrades en aquesta trama, per això no deixava de ser una trama, però en David Pérez Sánchez Castejón se l'ha condemnat com a cooperador necessari, perquè la seva intervenció era imprescindible perquè es pogués produir aquest resultat delictiu. Per tant, aquest argument també que veig en certs sectors de l'esquerra, de no, és que s'han passat de frenada i és que no, els jutges no entenen el delicte de prevaricació perquè estan condenant a un funcionari que no podia prevaricar. Escolti, se'l condena per cooperació necessària. I sobre el tràfic d'influències, jo no he llegit en detall perquè es descarta, penso que no és prudent tampoc entrar-ho a valorar, però si no hi ha tràfic d'influències, escolti, cap problema. Però és que una condena en el germà del president del govern a 9 anys d'inhabilitació, en el seu fiscal general de l'Estat, inhabilitat, en el ministre més important que ha tingut durant aquestes 2 legislatures, 24 anys de presó, en el que anava amb ell en el Peugeot, 19 anys de presó. La seva dona investigada per varis delictes, veurem si aquí sí que hi ha tràfic d'influències, perquè aquí la veritat és que pinta encara pitjor el futur judicial de la seva dona. Vull dir, estem en una situació completament anòmala, mai vista en democràcia, mai vista en tota Europa, i el que és veritat és que aquest senyor segueix aguantant, sense legislar, perquè fa temps que no hi ha poder legislatiu, no hi ha pressupostos, ahir li varen tombar sostre de despesa, Junts, PP i Vox, un senyor que no té majoria parlamentària, un senyor que no pot portar endavant la legislatura, un senyor que no posa solucions a cap dels problemes de la ciutadania, i l'únic que està centrat ara és intentar-se defensar judicialment de la corrupció del seu govern, del tràfic d'influències de corrupció de la seva dona, del seu germà, del seu fiscal general de l'Estat. Això és el que està centrat. I mentrestant, Espanya segueix amb un bloqueig completament absolut, perquè aquest senyor no vol adelantar eleccions, sap que no té cap oportunitat, ho veiem en les diferents enquestes on la dreta tindria més de 200 escons, algú així només s'ha vist amb en Felipe González quan va tenir 202 diputats, i el que està és allargant una agonia que arrasarà completament el Partit Socialista, que s'haurà de renéixer, i jo li auguro que tardarà moltes legislatures a poder-se refer d'aquest episodi nefast de la història de la democràcia d'aquest país.
Són les 9:43 minuts, si vols, fem una petita aturada, la darrera d'aquesta tertúlia, i després xerram d'habitatge, d'aquestes ajudes que ha presentat ja el govern balear per a joves de manco de 40 anys per poder comprar un habitatge. Ara tot d'on en parlam serà després d'aquests consells.
Tres ràdios, diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té, va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser, aquí en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, a través d'IB3. Això és El Dia i vos contam ara que el govern balear presenta avui mateix la nova línia d'ajudes per facilitar la compra del primer habitatge a joves residents a les Balears. La mesura preveu una subvenció de fins a 10.000 euros per a menors de 40 anys que adquireixin el seu primer habitatge. La convocatòria compta amb una partida inicial de 6 milions d'euros i les ajudes s'aniran concedint fins que s'esgoti aquest pressupost disponible. Els habitatges, això sí, es podran acollir a la subvenció i no podran superar els 382.000 euros de preu de compra. Entre els requisits, se demana acreditar amb manco 5 anys de residència a Balears, destinar l'immoble a residència habitual i permanent, i l'objectiu del govern és facilitar l'accés a la propietat en un context marcat per l'encariment dels preus de l'habitatge i les dificultats creixents dels joves per emancipar-se. La presentació d'avui servirà per conèixer els detalls concrets de la convocatòria, és a dir, per exemple, el calendari de sol·licituds, la documentació necessària i també les condicions definitives per accedir a aquesta ajuda. Ara tot just acabant de saber, acabant de llegir, que els ciutadans de Balears haurien d'estalviar al manco 20,3 anys del seu sou íntegre, tot el seu sou, per comprar-se un habitatge nou. És això, segons recull l'informe de tendències d'habitatge nova del grup ST, que indica que la nostra regió, la nostra comunitat, és la que presenta major índex d'esforç immobiliari de tot el país. Què vos sembla? No sé si penseu que en un mercat immobiliari amb preus tan elevats i una oferta tan limitada, aquesta ajuda pot ser realment decisiva perquè els joves puguin comprar-se un primer habitatge, o només una mesura puntual davant d'un problema estructural i que és molt més profund. Què en penseu?
Bueno, hay que tener en cuenta las cifras. Claro, 10.000 euros suena una buena ayuda, pero cuando te dicen que el límite son 482.000, que... Bueno,
382.000.
Perdón, 382.000.
Hi ha poc habitatge,
que,
ja.
Sí, que hay poco. Si quieres dos habitaciones y quieres que te cueste menos de 350, te tienes que ir a unas zonas un poco indeseables en general. ¿Vale? Que está mal que lo diga así, pero es verdad que hay barrios que la vivienda está más barata.
¿Cómo? Y indeseables, voy a decir.
Sí, indeseables, me refiero a que la gente no desea ir allí en general, por tema de delincuencia, de servicios, de conectividad. Pues hay que decirlo claro, hay barrios donde la gente, si puede, no va a ir. Entonces, esos barrios tienen la vivienda un poco más barata. Ahí son los únicos donde puedes encontrar una vivienda de dos habitaciones que te puede costar menos de 350.000 euros. Luego, si lo consigues, el comprador, que en este caso son jóvenes, o sea, menos de 40 años, tienen que haber ahorrado cerca de 80.000 euros. Si te da 10.000 el gobierno, pongamos, bueno, 60.000. Tienes que tener ahorrados unos 60.000 euros, que si tienes 30 y pocos años, son muchos ahorros, ¿eh? Necesitas ayuda de tus padres. Hay muchas familias que no pueden contar con ello. Así que, bueno...
Es cara si no ayuda.
La accesibilidad es muy complicada. El problema es, a diferencia de cuando yo tenía 30 años y tal, pues... es que los bancos ahora no te dan el 100% de la hipoteca, te dan el 80%. Entonces, Això lo tienes que poner tu.
Clar, estalviant aquest dobbes que no te deixes banc d'un preu d'un pis tan car, és complicat, no? Perquè si has d'avançar el 20% de 400.000 euros, és una dobberada.
És una dobberada. A mi hi ha dues coses que m'han cridat l'atenció a mesura que te sentia. El primer, dir que són joves menors de 40 anys. Clar. És a dir, bueno, això és un eufemisme que està molt bé. També jo crec que tots tenim ganes de poder ser adults i poder, saps? Sí, però comença a aparèixer una excusa, no?
Sí.
Fins en quin moment podrem ser adults i podrem pagar-nos les coses, no? O en quin moment se deixarà de disfressar la precarietat de joventut, no? I després el tema que el preu arribi fins a 382.000 euros. És que això ja t'està dient com estan els preus de l'habitatge ara mateix. I benvinguda s'ajuda de 10.000 euros, però és que fa falta limitar els preus. És que no hi ha un altre, és que això no pot ser.
Joan Carles.
Aquesta mesura, lògicament, no ve per acabar amb el problema de l'habitatge, però sí per contribuir-hi, no? I tot això entra dins un marc d'una prolífica activitat normativa en quant a número, per lo menos, del govern, i que entra en sintonia amb altres normes que ja s'han adoptat. Per exemple, les bonificacions fiscals, que també tenen els joves, o els adults, Anna, els adults de menys de 40 anys, les bonificacions fiscals que tenen, per exemple, l'hora de tributar per la compra de la seu primer habitatge, no? Amb un ITP que inclús pot anar a 0% o tipus molt reduïts, des 2,5% o des 3,5%. Aquesta ajuda, lògicament, és un incentiu més per facilitar l'accés a l'habitatge i poses focus, jo m'agrada que poses focus en sa gent jove, que és ara mateix la que té més dificultat, perquè una generació superior sí que ja varen poder adquirir vivenda en el seu moment en un altre context, i en un altre context econòmic i en un altre context desmarcat de l'habitatge i en un altre tipus de pressió demogràfica. No crec en absolut que sa limitació per llei del preu sigui la solució. El que farà això és disparar i tensionar i rompre, de fet, el mercat immobiliari, on s'ha aplicat aquesta mesura, ja sabem que ha estat un complet fracàs i no hi ha que anar molt lluny. Basta veure Barcelona, on ha desaparegut, en aquest cas, dels lloguers, 40% de l'oferta de lloguer, més de 40.000 pisos. Vull dir, sabem que això no és la panacea. Si ho fos, ho estaria aplicant tota Europa i tot el món, i ni tan sols els governs s'ha atrevit a aplicar-ho a tot Espanya, deixant llibertat a les comunitats autònomes perquè ho facin, i només se n'han atrevit dos, i no està funcionant. També la realitat de Balears és molt diferent. Perdó, Joana,
la
realitat de Balears és molt diferent. Tenim un mercat molt tensionat, provocat, lògicament, pel turisme, i hem de viure amb aquestes circumstàncies, i no està malament totes les ajudes que puguen venir per part del govern, incentius fiscals, incentius econòmics, com en aquest cas, ja sigui de la Conselleria d'Economia del vicepresident Toni Costa, o en aquest cas d'en José Luis Mateo, conseller de Vivenda. Pens que avancen en la bona direcció, en el bon camí, i això no té una solució ni ràpida, ni fàcil, ni a curt termini.
Joan Carles, perdona que no te volia interrompre, me pensava que havies acabat, però deia, no, que abans vos avançava aquestes xifres que tot just acabant de conèixer, d'aquest estudi, els ciutadans de Balears han d'estalviar 20,3 anys del seu sou sencer per poder comprar un habitatge. I en aquest mateix informe ens expliquen que el preu de l'habitatge nou a Balears tanca el primer semestre de 2026 amb un increment interanual del 10,6%. Pugen els preus tant de lloguer com de compra, i no només això, sinó que cada vegada se fa més complicat adquirir, comprar un pis. Clar, i a més, tornem a ser comunitat de rècord, no? En aquest sentit, són la comunitat que presenta aquest major índex d'esforç immobiliari a tot el país.
Bueno, jo a veces ya lo he discutido aquí alguna vez con Joan Carles, una vez que no coincidimos en este tema. Yo, mientras sigan los indicadores diciendo que está creciendo el precio de la vivienda y que va a crecer más, seguirá siendo un motivo de inversión. Si la gente, bueno, o sea, todos sabemos cómo funciona el mercado, oferta-demanda, si la gente sigue comprando viviendas como inversión para luego especular, seguirá creciendo. Entonces, yo creo que hay que desincentivar la inversión, o sea, a la vivienda como negocio, o el negocio de la vivienda, mejor dicho. Así que a través de los impuestos, a través de ciertas limitaciones. Si no, es que vamos a seguir muchos años así, y estamos tenemos una generación que está totalmente perdida. Totalmente perdida porque el otro día lo hablábamos aquí de que el tema de la rabia, ¿no? Que decían aquellas, esos panfletos que estaban repartiendo que decían amollao la vuestra rabia. Yo los hablo mucho con jóvenes, porque soy profesor universitario y por X motivos.
Y por joven.
Y por joven. Menor de 50 es joven también. No, y entonces hay mucha rabia, pero desesperación. Claro, estamos hablando de personas de a lo mejor de 30 años que se están pensando irse a vivir a un pueblo en Cuenca, porque es el único sitio donde pueden comprar una vivienda y construir un futuro. Y abandonar a su familia, sus amigos, su trabajo, su entorno. Y es un drama, es un drama.
És molt interessant això que comentes d'intentar desincentivar la compra per especular. El que passa és que això, clar, genera resistències perquè implica una certa intervenció. Se pot fer a través d'impostos. Fer molt complicat que de sortir rentable...
Això és un suïcidi. Aquest argument...
Bueno,
aquest argument que li he sentit altres voltes que desincentivar perquè com que la vivenda és un bé de primera necessitat, no es pot fer negoci amb un bé que és de primera necessitat. Perfecte. I a partir de demà, que el govern fixi els preus de la llet, que fixi els preus d'espa, que fixi els preus dels productes de neteja i que no es pugui fer negoci, que no hi pugui haver empreses que obtinguin un benefici per descomptat ni els forns, ni les peluqueries, ni ningú, perquè, clar, és un bé de primera necessitat. Aquest argument...
Això és una reducció a l'absurd, el que estàs fent. És una reducció a l'absurd.
No, és que efectivament és absurd.
És una fal·làcia argumentativa, perquè si tenim una emergència habitacional i una societat en el col·lapse absolut, perquè tots els indicadors econòmics són positius i malgrat que tenim una taxa d'atur baixíssima no podem accedir a un habitatge.
És que no es pugui construir més vivendes.
Jo no he dit això, és que no estàvem dient això.
És aplicar una mesura, desincentivar, que a més, hi ha una cosa, qui us penseu que fas pisos? Els fas govern? No. Els fan els promotors immobiliaris, els fas mercat. Si hi ha pisos, si hi ha promocions, si es desenvolupen i si hi ha UVPOs, és gràcies als promotors privats, no als governs, No és intervenció de l'Estat, no és gràcies a l'administració. Per tant, si no hi ha incentius econòmics perquè els propietaris puguen desenvolupar les seves promocions, posar vivenda en el mercat de lloguer, qui les farà? Perquè sabem que l'administració ni és capaç ni n'ha fet cap mai i si les fas a 20 anys vista. Per tant, clar que ha de ser un mercat lliure. Clar que hi ha d'haver uns requisits. Clar que hi ha d'haver un percentatge.
Sí, jo crec que el que comentàvem en Manuel i jo simplement és que desincentivar l'especulació no vol dir intervenir totalment al mercat de l'habitatge ni acabar amb tots els negocis immobiliaris.
I qui els farà?
Jo crec que se pot desincentivar de moltes maneres l'especulació immobiliària i això no vol dir expropiar tots els pisos i acabar totes les promocions privades d'habitatges. Crec que l'associació que fas és un poc allunyada del que nosaltres estàvem explicant.
Un poc extrema, clar. Nosotros, mi posicionamiento es fruto...
No, extrema és el que plantejau vosaltres, que no ha aplicat ningú mai en la història ni s'aplicarà perquè és completament absurd i perquè és matar el mercat immobiliari.
Però, Joan Carles...
Afortunadament aquesta mesura no està ni sobre la taula ni en ideologia, ni de Podemos, ni de Sumar, afortunadament, que lògicament ni tan sols ells plantegen aquest absurd perquè, com us dic, si aquest és l'argument, com és un producte de necessitat bàsica, l'hem de limitar i l'hem de desincentivar, no us atreviu ni a dir com. Però jo sí que ho sé, perquè ja ho hem experimentat moltes voltes, fregint impostos en els promotors.
Tenim molt poc temps, tenim manco d'un minut. A los grandes tenedores, sobre todo.
A los grandes tenedores. Nosotros, yo veo que el gobierno
está... Los grandes tenedores no son los que hacen vivienda.
Joan Carles, un momentet, perquè és que tenim molt poc temps i sí que volem
tancar... No, solo que veo que el gobierno está tomando muchas medidas, sobre todo en ampliar la oferta, pero creo que hay que intervenir de alguna manera la demanda porque si no van a seguir creciendo los precios.
Aquesta és la reflexió, la darrera reflexió, perquè ja no tenim més temps. Donem les gràcies a tots els nostres tertulians, en Anna, que s'han encès els ànims en el darrer moment, en Joan Carles Rodríguez Tur, també des d'Eivissa, i també en Manuel Aguilera, que vagi molt bé. Aneu alerta amb la calor, perquè avui pitjarà bastant fort, ja ho han dit, a partir de les 10 seguirem fent aquest seguiment d'aquestes temperatures tan extremes, però ara ja sabeu, hem d'actualitzar les notícies a la ràdio, a la televisió escolar, escoltar amb uns anuncis i tornant tot d'una més coses. Gràcies, companys, i que passeu bona setmana. Gràcies.
Igualment.
Adéu.
Gràcies.
Igualment, salut.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. L'Institut